think of you. Estás a la 92.2 FM.
Cinc minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la presentació del llibre La Plana, paisatges de la memòria, de Manuel Vicent i Joan Antoni Vicent.
El president de la Diputació de Castelló, Javier Molinera, presenta el llibre de Manuel Vicent i Joan Antoni Vicent com un autèntic tribut a la província de Castelló. I és que el govern provincial, de la mà de la Universitat Jaume I, ha publicat La Plana, paisatges de la memòria, com part de la seva col·lecció conjunta Biblioteca de les Aules. A través de les seues 183 pàgines i 7 capítols, l'obra ofereix un atractiu recorregut per la província, baix el prisma del talent de Manuel Vicent en els textos i el seu germà en les imatges. Tal com ha destacat el president en la seva intervenció, cadascuna d'aquestes pàgines és un regal per als sentits. Els dos germans, un en l'art de la paraula i en l'altre en la fotografia, narren amb delicadesa i sentiment els paisatges de la plana, des d'Almenara en Torreblanca i des de Columbretes a la Serra d'Espadà, navegant per la memòria d'un xiquet curiós amb mirada serena i pausada per descriure la bellesa dels paisatges, els costums, les emocions i el coratge dels castellonencs, dels plaers que tenim endavant i que tantes vegades mirem sense veure.
En aquest sentit, Molinera ha assenyalat que no es presenta un recopilatori d'imatges i text sobre un territori. Es presenta una oda literària, poètica i visual a la plana de Castelló. I com no podia ser d'altra forma, insistia Molinera el govern provincial com a garant de preservar i mantenir i ficar en valor el patrimoni castellonenc, allò que estimem i de què el sentim orgullosos. Una vegada més ha volgut anar de la mà del principal o la principal font de coneixement a la província, com la Jaume I, per a fer realitat aquesta obra i sumar un nou llegat que deixarà els castellonencs de present i futur. Per la seva part, el rector de la Jaume I, Vicent Climent, ha felicitat als germans encarregats d'aquesta obra, els ha agraït el seu treball i dedicació i ha afirmat que aquest llibre feia falta perquè no hem tingut fins ara cap altre llibre que puga mostrar al món què som i que ho fera d'una forma tan sutil, elegant, exquisita, com ho han fet els germans Vicent. I continuem parlant de la Diputació, en aquest cas perquè juntament amb l'Ajuntament de Benicàssim han signat el contracte de l'obra de rehabilitació de Villa Elisa.
La Diputació i l'Ajuntament de Benicàssim han firmat aquest matí el contracte de l'obra de rehabilitació de Villa Elisa per convertir-la en un referent cultural i acadèmic del litoral castellonenc. Així, amb aquest contracte d'obra, subscrit avui per l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, i l'empresa valenciana Construcciones San José, guanyadora del concurs de execució del projecte d'acabament de la restauració de Villa Elisa, es dona un pas decisiu per a fer realitat quan abans millor un dels projectes culturals més importants de la província, complint els terminis establerts per a retornar l'esplendor a tan emblemàtic edifici. El vicepresident provincial ha explicat que avui és un gran dia per a Benicàssim, però també per a la província. Doncs l'aposta del govern provincial per contribuir a recuperar el patrimoni cultural important de la província tinga el valor que es mereix, i més tenint en compte el sofriment que ha patit durant molts anys Benicàssim amb Villa Elisa. Per fi ara es culmina amb aquest contracte que avui s'ha firmat. En aquest sentit, Sales ha recordat que Villa Elisa va ser no sols aquest gran contenidor de cultura, sinó el gran dinamitzador d'una oportunitat única per a la província, com és aprofitar un edifici emblemàtic en un paratge incomparable amb unes condicions òptimes per a desenvolupar projectes ambiciosos. L'inversió en els treballs d'acabament de l'obra d'aquest Villa Elisa ascenen a 1,8 milions d'euros, el que suposa un estalvi del 25% del pressupost amb respecte al preu de licitació dels treballs. Aquest muntant, la Diputació aporta 1 milió d'euros i l'Ajuntament assumirà la resta de la inversió.
Les obres de rehabilitació de la villa començaran després de la signa de l'acte de replanteig que realitzarà, segons han informat els tècnics municipals, abans de la conclusió de l'any. A partir d'ahir, tot apunta que passades les festes de Nadal comencen els treballs sobre el terreny que tindran un pla d'execució de 10 mesos, amb la qual cosa en el darrer trimestre del proper any estaran completament concloses. I ens quedem ara al Masora. El Pla de Control Financer 2018 inspeccionarà les factures, contractes menor i els fons FEDER.
El ple de l'Ajuntament d'Almassora aprovarà dilluns que ve el Pla de Control Financer per a 2018, que centrarà la seva tasca fiscalitzadora en la selecció d'operacions finançades amb fons FEDER i la contractació menor, entre d'altres. Aquest seguiment dels comptes municipals suposa la continuació del projecte iniciat en 2015 que ha convertit Almassora en localitat pionera a nivell provincial en el control econòmic intern. Segons ha detallat el regidor d'Hisenda, Santiago Agustí, el Pla Anual de control Financer de 2018 revisarà el registre comptable de factures, el personal, el projecte EDUCI, les anul·lacions de liquidacions d'ingressos de gestió tributària, la contractació menor i el control d'eficàcia d'objectius de personal de 2018, perquè tornem a ser exemple de bones pràctiques en la gestió de fons públics.
Aquest informe, assenyala l'interventor, inclourà un anàlisi dels temps mitjans d'inscripció de factures en el registre comptable i del nombre i causes d'aquelles rebutjades en la fase d'anotació en el registre. Per tant, assenyalen les mateixes fonts, seria adequat arreplegar aquesta exigència legal dins del control financer, com així serà al llarg del proper 2018. I ens quedem ja a la localitat. En primer lloc repassem informació de l'oposició. Ciutadans lamenta que el bipartit acuse els veïns d'embrutar per damunt de les seues possibilitats.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha enlletgit que el bipartit, amb la presentació del pacte local per la neteja, acuse velladament els veïns d'embrutar el municipi per damunt de les seues possibilitats. Dir que, segons afirmava Vicent, que Vila-real està bruta perquè s'ha triplicat l'activitat en els carrers i obviar que, per exemple, encara no s'ha aplicat la pujada de 100.000 euros promesa per la prorrogació del contracte és manipular la informació, assegura el regidor. En aquest sentit, el portaveu ha assenyalat que el consistori, encara que pretenga passar-li el mort dels veïns, també és part responsable de la brossa acumulada en cada contenidor, del mobiliari tirat enmig del carrer, dels excrements d'esgossos o del deteriorament o falta de papereres, entre moltes altres coses.
Així doncs, Vicent ha indicat que en el seu moment Ciutadans se llaman a exigir un nou contracte de neteja que pal·liara totes aquestes mancances, però l'executiu local diu es va negar alegant que no hi haven diners que sí sembla de sobres ja per als 1,5 milions destinats a comunicació i propaganda, com lamentava l'edil de Ciutadans, que ha anunciat que aquesta negativa no va impedir a Ciutadans que seguisca insistint perquè passejar pels carrers de Vila-real es convertisca novament en una experiència agradable i no en una carrera d'obstacles. I també avui, roda de premsa des del Partit Popular. En aquest cas ha estat el regidor Carlos Gil qui ha repassat alguns aspectes dins de l'àmbit esportiu. En aquest cas, ha avançat o ha indicat que un dels clubs esportius de la localitat, l'Sporting Club de Futbol Sala, està estudiant la possibilitat de deixar el municipi pels impediments que estan trobant a l'hora de dur a terme la seva activitat esportiva, així com també ha lamentat la discriminació que està patint el Club Patí Ciutat de Vila-real per a portar a terme els seus partits principalment i també les males condicions de les infraestructures esportives. No només això, també el regidor popular ha parlat respecte de la gala de l'esport, una situació que espera es puga solventar per a reconèixer als esportistes locals, i també en aquest cas ha parlat respecte al mal estat d'algunes de les infraestructures esportives a la localitat.
Instal·lacions antigues com Fundació Flors, amb un estat lamentable de conservació. On estiquets ara que està en ple hivern, moltes voltes no hi ha aigua calenta i no poden dutxar-se després de fer l'esport, cosa molt recomanable. I després que després de 6 anys no hagin sigut capaços de gestionar el centre de tecnificació esportiva per a que siga un centre esportiu de referència en la província. I si a tot això li sumem que un any més pareix ser que no n'hi ha cap esportista local que mereixi el seu reconeixement en una gala de l'esport, que l'anterior regidor d'esports al començament d'esta legislatura va anunciar que anava a fer efectiva, ja que ella la va llevar, pues que l'anava a recuperar. Pues bé, setmana pròxima tenim una nova reunió del Consell Local de l'Esport, on un dels punts de l'ordre del dia serà este, serà per a seguir parlant de la gala de l'esport. Ja veurem si finalment l'aconseguim fer o no. Per tant, aquesta és la situació en la que està l'esport local. Dos clubs en moltes dificultats per a desenvolupar la seva tasca en la ciutat, instal·lacions esportives en mal estat i uns clubs que cada volta tenen més dificultats financeres i que des de l'Ajuntament el que no se fa en cap moment és ajudar-los.
Doncs fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Nosaltres anem a fer una pausa, de seguida més convidats i assumptes a la 92.2.
¿Buscas un lugar para organizar tu comida o cena de empresa? En Somos Carne te ofrecen la mejor variedad en carnes de res y hamburguesas gourmet ibéricas. Somos Carne es garantía de platos elaborados con productos de temporada. Somos Carne, con aforo para 120 personas. En Avenida Francia 42 de Villarreal, teléfono 964-52-34-95.
Estas Navidades regala moda de Juanjo Jové. Acércate a nuestra tienda a conocer las promociones que te ofrecemos. Déjate seducir por prendas que definen tu personalidad. Juanjo Jové, la calidad y experiencia de toda una vida. Calle Mayor número 4 de Villarreal.
Parecía imposible, pero en Kia hemos sido capaces de combinar la eficiencia y potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover. Soy híbrido, soy crossover. Kia Niro, desde 19.900 euros. Financiado con Santander Consumer FCSA hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
En Nadal, Brisset Mòbil vol desitjar-te molta felicitat. Gaudeix de les festes amb les persones que estimes i deixa't portar per la il·lusió. Brisset Mòbil, el teu taller de confiança. El trobaràs al carrer Brisset número 12, Villarreal.
A la 92.2 de la freqüència modulada parlem de tradicions ja molt assentades a la localitat, en aquest cas el concert de Nadal que organitza l'Associació Cultural Socarrats, i per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa tenim a l'altra banda del fil telefònic el president de l'entitat, Fermí Font. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja torna a arribar, no, aquest concert que ja porteu amb ell uns quants anys.
Sí, precisament l'any passat vam celebrar que feia 10 anys que el cor infantil de la participaven en este concert, i el que és el concert de la banda jove ja fa més de 16 anys, i com cada any quan arriben aquestes dades, pues estem pues en candeleta, com se diu, a Villarreal, esperant que vinga, perquè és un aconteciment i és un molt bon començament per Nadal.
En aquest cas són tres les formacions que es donaran cita. La Lira, no?, que participarà amb dues formacions, i també el Col·legi Botànic al Duc, que també torna amb vosaltres.
Fet, la banda jove de la Unió Musical La Lira, que des de fa, com he dit, 16 anys està participant i és qui porta el pes principal del concert. Tenim el cor infantil del Botànic Caldú, del Col·legi Públic, que fa ja 10 anys que està també participant, i també tenim pues l'altre cor infantil de la banda jove. Per tant, tenim un programa important. I vull agrair a Borja, el director de la banda jove, la seva participació, les seues ganes que cada any pues, ens preparen el programa, i bueno, sempre se prepara amb molta il·lusió, i també a Anna Pitar, que és la directora dels dos cors. Agrair-los a la seva participació continuada i sobretot la il·lusió en la que posen cada any en aquest concert, una il·lusió que compartim tots els soguerrats i moltíssima gent de Vila-real, perquè és un concert que sempre l'auditori està ple.
Un auditori que no sabem si a hores d'ara ja està ple o com és amb entrada amb invitació, encara pot quedar alguna per ahir.
Sí, invitacions n'hi ha perquè les oficines de l'auditori se poden aconseguir invitacions, més entrauen durant el concert, mitja hora abans, i a veure-ne encara n'hi ha, però bueno, si algú té realment pues, interès i vol assegurar-se el lloc, pues, convé que s'arrime per s'apropi a les oficines de l'auditori i que demani les invitacions, perquè és ja invitacions, és gratuït, òbviament, però desperta tant d'interès que al final pues, queden molts poques llocs a seients lliures.
I no sabem si ens pots avançar o t'han traslladat a tu alguna de les peces, no?, que sonarà demà en aquest concert.
Bueno, s'han fet adaptacions al valencià de peces infantils, de peces clàssiques, i bueno, com que donarem el programa demà, com sempre, reservarem un poc això com a sorpresa, per veure què és el que depara el programa, i bueno, pues un programa sempre ben interessant i que farà pues, el goig de tota la gent que assistisca, tota seguretat.
Començarà l'actuació a partir del 7:30, més o menys, quina és la duració d'aquest esdeveniment?
Bé, primerament, la primera part és la banda jove, qui interpreta unes 5 o 6 peces, i després ja entren els cors, i la durada total ve a estar entre pues, una hora i quart, aproximadament, una hora i quart, una hora i mitja, no arriba, se fan pues, les presentacions pertinents. També vull agrair a Joan Monterde, que és el presentador, és membre de l'Associació Cultural Soguerrats, qui des de fa tants anys és el presentador de l'acte, i donarà pas pues, a les actuacions i bueno, pues, realment un molt bon programa, tota seguretat.
Doncs això és demà a les 5:30 a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, entrada amb invitació, però ja que tenim fermí, també ens agradaria, tenint en compte que estem arribant ja a finals d'any, fent un xicotet balanç, no?, de com ha estat aquest 2017 per a Soguerrats.
Bé, mira, jo precisament m'alegra que me facin aquesta pregunta, perquè jo volia comentar un fet, i és que l'Ajuntament finalment ha accedit a iniciar els tràmits per a l'elaboració d'un pla director, d'un pla estratègic per a la Séquia Major, en el qual va encarregar a un equip d'arquitectes la seva redacció, un pla director que és un pla estratègic, perdó, que se mantindrà a partir de la participació ciutadana, o sigui, que hi haurà participació ciutadana, i això pues, ens omplirà de goig perquè va ser Soguerrats qui va iniciar aquesta és l'activitat al voltant de la Séquia Major i que va fer la proposta a l'Ajuntament amb el suport del centre excursionista, les associacions de veïns, de Mantes i la Séquia Major i la comunitat Regants. I això, pues, si parlem de balanç anual, considero que és una de les coses aconseguides pues, més interessants aquest any. Celebrem que l'Ajuntament hagi acceptat aquesta iniciativa nostra. I bé, hi ha altres coses que bueno, han sigut molt satisfactòries, com sempre l'acte del Soguerrat Major, que aquest any especialment, perquè com sabeu, el vam donar a Vicent Usó, un escriptor de Vila-real, una persona de l'Associació Cultural Soguerrats, ha estat vicepresident de l'associació i bueno, una persona de molt de prestigi i molt mereixedora. Aquest ha sigut diguem, dos de les fites importants d'aquest any, però també han tingut altres coses, com la conferència d'en Parc Marco fa poques setmanes a la Casa Mundina, que va tindre molta assistència. Bé, dels actes que fem, he de dir que estem molt satisfets perquè sempre ve molta gent. I això pues, ens ompli de satisfacció i ens encoratja a la Junta a continuar el camí iniciat perquè demostra que el que fem és interessant. Podríem parlar molta més estona de temps, però bueno, dime què vols, que si vols alguna cosa més.
No, en general era això, comentar no, una miqueta el balanç, no, allò més destacat, i bé, comentaves la bona assistència i suposem que es treballarà també de cara a l'any 2018 per a que continuï aquesta bona afluència i si la gent es vol afegir a Socarrats, doncs també que ho puguem fer.
Naturalment, nosaltres volem que la gent que vingui als nostres actes, que avancem cada vegada més dels Socarrats, perquè les associacions han de ser fortes, no solament en una gestió adequada, sinó també en número de membres que tenen un suport important. Nosaltres som una associació amb un nombrós quantitat de membres, però quan més en siguem, més capacitat tindrem d'aportar coses. I bueno, en definitiva, és la societat civil qui té que tirar endavant moltíssimes coses. No podem deixar-ho tot en mans dels polítics, i els polítics, la gran majoria de polítics estan ben satisfets si tenen idees de la societat, de la societat civil. En aquest sentit, pues, per l'any que ve tenim moltes coses perquè celebrem els 25 anys del Socarrat Major i al voltant d'això pues, ja tindrem ocasió de tallar el programa que tenim, però tenim coses pues, molt interessants que anirem explicant en altres ocasions i quan tu vulguis, naturalment.
Doncs això serà només en unes setmanes, perquè arriba el Socarrat també a inicis d'any, així que, Fermí, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre.
Sí, bueno, si vols, et podria dir simplement que el Socarrat Major aquest any serà Pilarín Vallès, la gran il·lustradora, una il·lustradora de contes infantils i de llibres, n'ha il·lustrat més de 700, i bueno, ja parlarem d'això, però en fi, estem molt satisfets de poder comptar en el nostre palmarès en Pilarín Vallès.
Doncs també des d'ací, no, l'enhorabona acaba d'ella per ser aquesta socarrada de 2018. Ho donarem amb més detall, com dèiem, en unes setmanes. I Fermí, esperem que també, com l'acte pel que et cridàvem era aquest concert, doncs que l'auditori estiga ple i que puguem gaudir d'un gran espectacle.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Parlem bon pronti, adéu.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colom 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Ei, ¿te cuento un chiste?
Es preciso.
Bueno, va, mejor te cuento un precio. De lunes a miércoles, la familiar que elijas a 6,99 euros. Un precio de risa, y no los chistes.
Domino's Pizza Vila-real, en la avenida Italia 58. Llámanos al 963-087-199.
¡Domino's Pizza!
Y en la noche de la noche buena...
Llega la Navidad. Y el Sport 2, donde todo el año vive su espíritu. Con los valores de la amistad y el trato humano, ya están preparados para ofrecerte los mejores y más prácticos regalos navideños y de Reyes. Solo con primeras marcas. No esperes a última hora. La atención es personalizada. Sport 2, calle Solades y Sport 2 Oportunidades, calle Torrehermosa, Vila Real. Casi 30 años deseándote felicidad.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com fem cada mes, ens apropem a la nova entrega de conferències blanques, en aquest cas la darrera, de 2017, que en aquesta ocasió vol parlar d'un assumpte que preocupa als pares, mares o tutors dels més menuts, com són els diferents trastorns que poden patir. Així doncs, aquesta situació dona nom a la conferència Niños con trastornos o Sociedad trastornada. Així que anem a parlar amb un dels ponents que estarà aquesta vesprada al centre de la UNED a Vila-real, amb Joan de la Cruz. Ell és llicenciat en Psicologia i en Pedagogia, a més també de psicòleg escolar al Gabinet Municipal de l'Ajuntament de Xest, a València. Així que, Joan, molt bon dia.
Bon dia.
No, i en primer lloc també gràcies perquè sabem que està vostè treballant i ens ha fet un espai en la seva agenda. Moltes gràcies.
Vale, doncs.
Comencem parlant, no, els trastorns. Segurament molta gent parla del TDA, no, la hiperactivitat. Quins són o quins podrien ser els més comuns en l'actualitat, no, en la societat infantil d'avui en dia?
Bueno, el TDAH és una sintomatologia que avui en dia s'està denominant ja un trastorn, no? I, bueno, la qüestió és que l'augment de casos que tant a nivell escolar, que veiem en les escoles, o que també estan en les famílies, és un augment prou considerable i això moltes vegades comporta una medicació, de manera que avui en dia també veiem en les escoles un número prou elevat de xiquets i xiquetes que estan medicant-se per el tema del TDAH.
Tot i que no sempre, no, alguns experts apunten que no sempre és aquest trastorn, no, que moltes vegades es pot confundir amb que un xiquet siga una miqueta més inquiet de l'habitual i que trenque, diguem, la pauta o la norma.
Sí, a vegades és difícil de diferenciar quan és un excés d'activitat, perquè, bueno, pues n'hi ha condicionants que tenen que veure en el món, en l'ambient del xiquet, ja sigui el món familiar, ja sigui les pressions socials, etc. És difícil de discriminar quan és en realitat un problema important o un trastorn de quan és simplement una resposta d'aquests xiquets, d'aquestes xiquetes, al món, a l'entorn que tenen, que, bueno, pues que a ells els suposa malestar, els suposa inquietud, suposa dificultats i que actuen de com a resposta a aquest ambient, a aquesta inquietud, en aquesta suposada hiperactivitat, no? Que moltes vegades també té que veure en unes exigències, per exemple, escolar, d'un treball molt uniforme, d'un treball molt exigent, d'un treball molt que requereix molt de l'estar sentat, de l'estar quiet, i, bueno, no se contempla que els xiquets també són xiquets actius, que a vegades necessiten manejar-se molt, i, bueno, pues, també això interferís en com considerem que els xiquets tenen que manifestar-se, i els xiquets que a vegades actuen d'una manera més activa, pues els considerem com que, bueno, són xiquets amb problemes, són xiquets amb trastorns, necessiten una medicació, etc. I és molt fàcil acabar en un diagnòstic de TDAH.
I no sabem també per la seva experiència si els centres, quan es detecta que un xiquet o una xiqueta pot tindre o aquesta inquietud una miqueta més elevada o inclús la hiperactivitat, estan preparats per a tractar, no? I que siga una educació inclusiva la que puguen tindre aquests xiquets.
Sí, clar, se trata de tindre també capacitat d'adaptar-se a aquest funcionament dels xiquets, que tant estem parlant dels xiquets que són més actius, com els xiquets que al millor tenen una actitud més d'ensimismats, estar en boca en el seu món, etcètera, no? I, clar, se trata d'acceptar aquesta realitat de cada xiquet, de donar-los en la medida que ells poden rebre també el que ells necessiten, i actuar conforme la paraula diu de l'educació per a la diversitat. Cada xiquet és d'una manera, n'hi ha xiquets més actius, n'hi ha xiquets més que estan en el seu món, i es tracta també d'estimular en el permís de l'aprenentatge aquesta resposta adaptada a cada xiquet, i aquesta motivació que també fa a cada xiquet també que pugui atraure el que porta dins d'ell mateix. I aquesta motivació, pues, a vegades és hay que diferenciar-se d'un xiquet a uns altres, no? Se té que actuar a vegades d'una manera un poquet del tracte que tens que tindre per a cada un d'ells, pues, bueno, pues, té que modular-se depenent de cada situació i de cada xiquet, de cada classe, perquè n'hi ha també classes més actives i classes més tranquil·les. Bueno, no, potser una classe més activa tens que actuar d'una manera distinta a una classe que és més tranquil·la. N'hi ha que adaptar-se a aquests ritmes també, a aquests temes, sí. I d'alguna manera també és important tindre en la relació amb els pares una sensibilitat de que, bueno, de que si el xiquet és més actiu, bueno, pues tampoc és un problema tan gran, a no ser que siga una activitat que li estiga interferint de manera greu en el seu comportament o en el seu aprenentatge. Ahí ja estaríem parlant de problemes importants, que sí que és important tractar-los d'una manera més específica. ¿Vale? En aquest cas sí que estaríem parlant de problemes importants i bueno, pues a, millor, a mi no m'agrada utilitzar la paraula trastorn, perquè estaríem parlant de xiquets trastornats, sí. Però sí de xiquetes en problemes que poden ser importants i que sí que necessiten una atenció més específica.
Uh-huh. És dir, que veiem que també és molt important que tant el treball que es fa a casa com als centres educatius estiga una miqueta a la part, no? Perquè doncs, la situació siga la més fàcil possible per al menor.
Sí, exactament, que n'hi ha una bona coordinació i una bona relació entre família i escola i entre les necessitats partir tant de la família com l'escola d'intentar donar una resposta unificada a les necessitats que pugui tindre cada xiquet. I bueno, també és important que, clar, ja podríem parlar de coses més, d'aspectes més globals, no? Que per exemple també la societat també és una societat molt activa, molt hiperactiva, sempre en demanda, sempre en l'acció, sempre en l'actuar. N'hi ha poc espai per a la reflexió, per a el plaer de la relació personal, per a pensar, per a la relació tranquil·la. I clar, això ja estem parlant de situacions més globals, no? Per això el títol de la conferència també parla d'una manera poquet. És un títol que crida molt l'atenció, però sí. Pensem que hi ha algo que n'hi ha que pensar en aquesta societat, no? Perquè estem en una societat trastornada. Bueno, trastornada no, però sí que és una societat que fa que l'individu siga més impulsiu, siga més irreflexiu, que no hi hagi espais de tranquil·litat, de relació més tranquil·la, de pensament.
Així que suposem que els més joves, doncs, els xiquets i les xiquetes, també són esponges, no? I si el seu entorn, com bé comenta vostè, doncs està aquesta societat una miqueta amb un ritme frenètic, doncs també ells han de ser reflexe d'allò que veuen i viuen.
Sí, jo no fa molt, va sentir també per la ràdio una entrevista en un professor de la universitat i ell comentava que n'hi ha una evolució també en els alumnes universitaris, de manera que quan tenen que estar al millor escoltant o tenen que estar en treballs de grups que impliquen reflexió, no poden estar parats, immediatament tenen que treure el telèfon. És difícil que estiguin en una actitud reflexiva, una actitud d'espera, una actitud de quan tens que ser receptor, que tens que tindre una part de passivitat, en el sentit de que té que entrar el discurs que t'estan fent i tens que rebre, me refereixo a aquesta part passiva, que també implica una activitat, que tu que també tens que estar pensant en el que t'estan dient. Però n'hi ha una part ahí que estan, i en això coincide amb un altre professor universitari, que sí que és de veres que els joves d'avui en dia són... estan perdent aquesta capacitat de reflexió, aquesta capacitat d'atenció, d'atendre, de seguir un discurs, etcètera, no? Això penso que és també un símptoma del tipus de societat que estem també vivint.
I aquesta situació com pot afectar, si tornem als més menuts, no, als infants, com pot afectar el seu desenvolupament, no? Si no s'actua de forma adequada, diguem, per a parar, no, pal·liar una miqueta aquest extra, no? Que moltes vegades es parla en negatiu, tot i que, com bé ha comentat vostè, la diversitat doncs, també és enriquidora.
Sí, pues, jo penso que sobretot la conseqüència més important seria que estem educant a persones que se manifestaran més per impulsos, al millor que per reflexió. No? Això, clar, dir-ho d'aquesta manera pot ser un poquet alarmant, però, bueno, penso que tinguen símptomes que van en aquesta direcció. Per tant, bueno, pues és important que retornem un poquet a pensar en l'escola, a pensar en la societat com un àmbit de reflexió, un àmbit de conversa, un àmbit també de mirar a l'altre i d'escoltar a l'altre i de que l'altre t'escolti a tu. Un àmbit d'intercanvi, no un àmbit d'acció i de consecució immediata d'objectius o de resultats, sinó un àmbit també de conversació, d'interacció, que això és fonamental.
I també, per exemple, en el cas de que una família, no, que segurament vostès, no, com a experts i psicòlegs, saben ben bé com actuar, no, unes pautes, però si una família diu, doncs jo veig quelcom estrany, no, o poc habitual en el meu xiquet, en la meua xiqueta, què es pot fer, no, en aquests primers moments per a intentar donar-li tota l'ajuda al menor?
Pues sobretot, primer saber per què això que estan observant això que estan veient, quina és la raó de per què està fent això? Entendre les raons dels xiquets i les raons de les xiquetes. Això és importantíssim, perquè moltes vegades simplement observem una cosa i intentem modificar-la. Bueno, però per què està ocorrent això? No? És important entendre-la. I clar, per entendre això cal analitzar l'ambient en el que està el xiquet, l'ambient familiar, l'ambient escolar, i n'hi ha que preguntar-se sobre què estem fent nosaltres perquè, bueno, pues, i aquestes coses se donen també. També és de veres que, bueno, no podem obviar que cada xiquet porta una carga genètica, una biologia, un organisme, i n'hi ha xiquets que, bueno, pues, congenitament o per qüestió de la seva constitució, més actius que altres, cada cos és distint i, bueno, i cada funcionament és distint, ¿vale? I n'hi ha xiquets que de naixement, des que han nascut, pues, són xiquets més actius, que els pares tenen que estar més pendent d'ells, etcètera, etcètera, no? Que donen més càrrega, més treball als pares perquè tenen que actuar molt en ells, no? Tenen que estar molt pendents d'ells i tenen que estar molt a l'expectativa de lo que estan fent. Altres són més tranquils, etcètera. Sobre això de la diversitat, bueno, pues anem fent camí i se va elaborant el jo. Per tant, sí que és de veres que n'hi ha predisposicions que van a favor de que un xiquet sigui més actiu o inclús hiperactiu o menys actiu, o més ensimismat, per exemple, no? Però sobretot això no és l'única raó, i el que intentem dir en la conferència és que no podem enfocar aquesta qüestió des d'un problema d'una única raó, que normalment és una raó orgànica, ¿vale? Sinó que tenim que tindre en compte quins factors ambientals estan incidint en que una persona reaccioni d'una manera o un xiquet reaccioni d'una manera més activa, més inquieta o més tranquil·la. I això és el que moltes vegades no s'acaba de contemplar. I són coses que pensem que és important estar sempre, en cada moment, en cada xiquet, la seva situació particular i el seu ambient particular, que pot estar també condicionant el seu comportament i el seu funcionament.
Sí, que prestar atenció i no que els pares tampoc es frustren, no? Perquè al final també el xiquet igual s'ansia més, no, veient els pares.
Clar, sí, perquè els pares també tenen les seves dificultats, estan també en aquesta societat tan hiperactiva i tan exigent, i bueno, pues ells també tenen els seus problemes de laborals, de conciliació de la vida familiar, i n'hi ha que partir d'un anàlisi des de la comprensió de cadascú, però també des de la predisposició de que tots tenim que canviar en algo, tant la família com millor també l'escola, en fi. I, per supost, ojalà la societat seria el més desitjable de tot, no? Perquè, diguem que estem molt, molt influenciats per el model social i això marca molt, també.
Doncs, Joan, si li sembla, ho deixem per ací, perquè, com bé ha comentat, aquesta vesprada donaran resposta segurament a aquest assumpte i a molts altres que poden sorgir.
Així que bueno, intentarem, que... Sí. Intentarem donar pautes de reflexió i models de reflexió i ampliar un poquet la comprensió bueno, del món dels xiquets i del món dels xiquets que són més actius o menys actius, o més parats, o més ensimismats, en fi, intentar obrir un camp de discussió i d'aportar noves visions a lo que, bueno, pues a lo que hi ha, a la visió tradicional. I això seria la idea.
Doncs esperem que amb aquesta ponència puguen ajudar a molta gent, no? També aclarir alguns dubtes o desmitificar alguns aspectes. Així que esperem que vagi molt bé, Joan, i com hem comentat al principi, moltes gràcies per atendre la nostra cridada.
Pues moltes gràcies.
Un plaer, adéu.
Gràcies, igualment.
Madre mía, domingo son las 12 y yo sin arroz. Porque en Supermercados Charter pensamos en ti, te lo ponemos fácil y abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche ininterrumpidamente y los domingos y festivos de 9 a 2 de la tarde. Supermercados Charter, calle Profesor Broguillo, Vila Real. Tu mejor opción.
1:44 minuts. Nosaltres continuem així a la 92.2 de la freqüència modulada. En la recta final d'aquest programa anem a parlar sobre la trobada de Nadal que organitza la Coral Sant Jaume, que arriba ja a la 25 edició. Per a contar-nos més detalls, ens acompanya la seva presidenta, Amparo Peña. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim així a la taula la directora de l'Escola Coral, Ruth Bellés. Bon dia.
Molt bon dia.
Doncs conteu-me una miqueta en què consistirà aquesta trobada de Nadal especial, no?, perquè celebra ja la 25a edició.
Efectivament, és una trobada que estarà dins del Festival Coral Ciutat de Vila-real, que és la 5a edició, i dins d'esta 5a edició celebrem 25 anys de trobades de Nadal. Esta trobada és un poc especial i, per tant, hem volgut fer una trobada molt, molt nostra, molt del poble, i d'ahir que els convidats d'aquesta trobada, que tindrà lloc el dia 17, diumenge dia 17, a les 8 de la vesprada, a la Basílica de Sant Pasqual, siguen tots del poble. Contarem amb la presència del cor de primària del Col·legi Fundació Flor. Contarem també amb la presència del Cor Ciutat de Vila-real i, per suposat, la Coral Sant Jaume, que aprofitarà aquesta trobada per a presentar el nostre disc, Nadales a Vila-real, i, per tant, estarem acompanyats de músics, un quartet de corda, el Quarteto de Cuerda València, i els nostres músics de capçalera, podríem dir, que són els que s'acompanyen en els nostres concerts de música moderna, que són Pepe Braulio a la guitarra, Juanjo Clemente al contrabaix i Rubén Franc a la bateria.
Molt bé, bueno, pues el diumenge a les 8 de la vesprada a la Basílica de Sant Pasqual, que sapigueu que podreu escoltar bona música, bueno, que la gent vaja pront, que és gran, però...
Sí, sí.
Se quedarà xicotet, sí, segur.
Sí, perquè al ser els tres cors del poble, i ja t'he dit que és una miqueta, volem que siga més emotiu per això, perquè dona compte que els cors, a banda dels xiquets, que sempre són una delícia i una dolçor, sí, el sentir-los cantar, el fer que el cor convidat siga el Cor Ciutat de Vila-real és important, perquè, per dues raons. La primera és que el director que hi tenen, que és Miguel Aleput, va ser el fundador de la Coral Sant Jaume, i a banda d'aquesta coral, moltíssima de la gent que canta en el Cor Ciutat de Vila-real ha cantat en la Sant Jaume. Sí. Aleshores, podríem dir que aquesta gent està cantant, ha estat participant i s'es troba des de Nadal durant aquests 25 anys, i hem cregut que seria bonico poder juntar-nos tots altra volta per a fer este concert, esta 25a trobada.
I pel que fa al repertori, ens avances alguna coseta?
Dona, doncs tindrem, com que som tres cors diferents, un infantil i els cors adults són diferents, doncs tindrem una miqueta de tot, no? Jo te puc dir que n'hi haurà Nadales dolcetes de la mà dels xiquets, del cor de primària del Col·legi Fundació Flors, un repertori...
Quizá cuando pueda abrir el centro en Castelló.
Pues la verdad es que ahora mismo, aparte de Villarreal, que sí que es cierto que es el número mayor de pacientes que tenemos es de Villarreal, pero también tenemos pacientes de Castellón, de Almazora, de Burriana, es decir, que sí que se acercan a Villarreal como centro un poco de referencia y bueno, pues estamos encantados, claro, de que funcione así de bien.
También nos gustaría, según la experiencia que lleváis a cabo, ¿no?, muchas veces lo hemos hablado con Emilio o con Silvia, ¿en qué momento sería necesario, ¿no?, una persona, un familiar que detecte que alguien en su entorno puede padecer Alzheimer, que vaya a un centro, ¿no?, que se plantee que al menos una parte de las horas del día esté bajo la atención experta, ¿no?, de gente como vosotros?
Claro, ahí hay que ver mucho a la familia y el paciente. Nosotros intentamos siempre pues individualizar, ¿no?, y mirar las características específicas de la persona que tenemos delante. Sin duda, si se pudiera hacer un diagnóstico precoz a la hora de trabajar con ellos, a la hora de estimular, cuanto antes se empieza a estimular, mejor, para intentar enlentecer el proceso de enfermedad. Actualmente la realidad es que el centro sobre todo tiene fases intermedias. Estamos trabajando sobre todo con personas en fases intermedias de la enfermedad. Tenemos personas que están en fases leves, también tenemos personas que están en fases más avanzadas, pero el grueso mayor es el de la fase intermedia, que es también una fase buena para poder estimular y para poder trabajar con ellos a nivel cognitivo, a nivel funcional, las actividades de la vida diaria, es decir, todo lo que conlleva el día a día.
Y suponemos que los usuarios que estén allí, ¿no?, quizá en esta fase intermedia que has comentado que es la mayoritaria, la gente que esté en su entorno sí que verá esta mejoría, ¿no?, de que si exclusivamente estuviera en su domicilio, donde obviamente quizá los cuidados, ¿no?, los ejercicios y actividades no serían los mismos que realizan en el centro.
Claro, las familias en general están bastante contentas y sobre todo notan la actividad, notan el nivel de actividad. Muchas veces al principio cuando vienen a hablar con nosotros nos comentan pues la apatía generalizada que tiene su familiar, que no quiere hacer nada, que está siempre sentado en el sofá, que no consiguen motivarlo. Y una vez entran en el centro, pues claro, es un centro dinámico con muchas actividades programadas a lo largo del día de estimulación. Entonces eso lo notan mucho, lo que es la actividad, el cambio que dan en ese sentido.
Suponemos que también AFA atiende a los familiares, es importante, ¿no? Quizá en un primer momento, en los primeros pasos, ¿no?, de la enfermedad, pues poder contar con el apoyo de gente que ya ha pasado por ahí y que más o menos te oriente, ¿no?, y te puedan aclarar en este mar de dudas que suponemos que surgen, pues cómo evoluciona, ¿no?, o unas pautas a seguir o algún consejo ya de la experiencia propia.
Sí, funciona, la verdad es que funciona muy bien el tema. Nosotros hacemos en el centro, en todos los centros de la asociación, se hacen lo que se llaman las escuelas de familias, que es un tema que dirige un técnico de los centros, pero que realmente lo que se busca es que las familias se desahoguen y bueno, entre ellos se compartan sus experiencias, porque el apoyo mutuo es muy importante y refuerza mucho el que, bueno, pues estoy haciendo lo que puedo y lo estoy haciendo bien, y eso para las familias es muy importante. Aparte de que luego las familias también pueden contar con apoyo específico de los profesionales en las distintas áreas que les preocupe, pues a lo mejor dependiendo del nivel de la fase de la enfermedad, pues en momentos más iniciales, pues cómo hacer para que mantengan la autonomía, para que puedan seguir haciendo actividades que ellos son capaces de seguir haciendo, como por ejemplo ir a comprar el pan o ciertas cositas para que puedan, pues eso, mantener sus rutinas diarias. En fases un poquito más avanzadas, pues a lo mejor te preguntan más por el tema sanitario, pues por tema médico. Entonces las familias siempre tienen a disposición a los profesionales del centro para poder orientarles y poder resolver o intentar resolver las dudas que puedan surgirles.
Porque suponemos, ¿no?, que internet puede ir una persona en cualquier momento, pero obviamente te encuentras allí de todo y es importante acudir a centros, ¿no?, especializados con profesionales para que realmente te expliquen sí, si no, por qué no, y pues despejar todas estas dudas que pueden surgir.
Claro, nosotros estamos convencidos de que esa es la idea. Está, por supuesto, que buscas información sobre la enfermedad y encuentras un montón de cosas hoy en día, pero realmente cada paciente, que estamos trabajando con personas, las personas son únicas, cada paciente tiene unas necesidades, tiene unas características, hablemos de la enfermedad que hablemos. Entonces es muy importante que te cuente la familia pues las preocupaciones, cuál es la dificultad que tienen en el manejo, y entonces de forma individualizada poder trabajar, porque bueno, cuando encontramos información muy general, las familias a veces vienen muy agobiadas, es que no lo estoy haciendo bien, es que yo esto no lo puedo hacer porque mi familiar pues esto no me lo hace o me lo deja de hacer. Entonces pues se trata mucho de trabajar con personas, estamos trabajando con personas y hay que individualizar la atención.
Así que suponemos que también siempre lo hacéis, ¿no?, invitáis a la gente a que se pueda acercar, a que consulte, incluso las jornadas de puertas abiertas, ¿no?, a que conozcan de primera mano las instalaciones. Así que suponemos que también quizá durante estos días, aunque estaréis un poco más liados por la actividad, si alguna persona tiene dudas puede acudir a vosotros.
Claro, no hay ningún problema. Cuando vienen al centro, siempre informamos de que no hay ninguna necesidad luego de que realmente lleguen a utilizar el centro. Es decir, cada familia se puede acercar por la necesidad que tenga. Hay veces que sí, que buscan directamente que pueda acudir al centro de día, pero otras veces es más el desahogo, la información, el buscar qué se puede hacer, el buscar una ayuda a domicilio, que también la ofrecemos, el ayudar un manual de estimulación, que también lo hacemos. Es decir, no todas las familias cuando acuden a nosotros vienen porque quieren utilizar el centro de día. Muchas acuden pues para poder un poco descargar y también pues todas esas dudas que tienen, pues ver si entre todos podemos un poco ayudarles.
Pues esperemos, Patricia, porque no te queremos robar más tiempo, que podáis ayudar a mucha más gente que lo necesite, ¿no?, que esté en este momento quizá un poco de incertidumbre. Y bueno, recordar que también estáis en unos días de mucha actividad debido a pues la despedida de 2017.
Así es, es una fecha de mucha actividad, pero bueno, que cualquier familia puede acercarse y preguntar, que siempre vamos a atenderlos de la mejor forma posible.
Pues esperemos que podáis disfrutar tanto vosotros, los trabajadores, como los usuarios de toda esta programación. Y bueno, como igual no hablamos antes de Navidad, que ya la tenemos ahí, felices fiestas y feliz año.
Pues igualmente, felices fiestas a todos, que disfrutéis. Y bueno, en el centro, desde luego, vamos a intentar disfrutar y que todos nos lo pasemos lo mejor posible.
Un placer, hasta luego, Patricia.
Venga, hasta luego, un saludo.
Reserva tu cena de empresa en el bar-restaurante Madrigal. Cuentan con una amplia carta de tapas variadas, bocadillos y platos para que elijas lo que más te guste. No te quedes sin tu cena de empresa, reserva ya en bar-restaurante El Madrigal, calle Ermita 197 de Villarreal o en el 964-520047.
Jardinería Gil, bajo la gerencia de Miguel Folguiral, les desea unas felices fiestas. Que cada celebración vivida con sus familiares y amigos se convierta en un momento especial. Let it snow, let it snow, let... Jardinería Gil. Para más información, llame al 690-23-0834.
Llega la Navidad y el Sport 2, donde todo el año vive su espíritu. Con los valores de la amistad y el trato humano, ya están preparados para ofrecerte los mejores y más prácticos regalos navideños y de Reyes. Solo con primeras marcas. No esperes a última hora. La atención es personalizada. Sport 2 Calle Solades y Sport 2 Oportunidades Calle Torrehermosa, Villarreal. Casi 30 años deseándote felicidad.
Los niños vestirán a la última con Canem Kids. Encuentra la ropa que estás buscando a precios increíbles, con descuentos del 10%. Canem Kids, en tu tienda Canem habitual, en Nules y Villarreal. Visita nuestra web www.canem.es.
Cada dilluns, a les 2 menys 5, la firma.
Avui l'opinió arriba de veu del portaveu de Ciutadans, Domingo Vicent.
Volem una vila neta. Aquest és el nou eslògan amb el que ens ha deleitat l'equip de govern aquestes últimes setmanes. Tampoc s'han calçat massa al cap, ja que si fan memòria és prou paregut al de l'Hostal del Rei. Salvem l'Hostal del Rei. Però aquests dos eslògans no sols tenen en comú la sintaxi, sinó que també el significat. I vostès diran, què té que veure l'Hostal del Rei amb la neteja? Doncs tot i res. Tot perquè darrere del nou eslògan de la neteja s'amaga també la manipulació constant de l'equip de govern i la seva falta d'autocrítica. El batejat com a pacte local de neteja, que resumeix aquest eslògan, no és més que una manera vetlada de tirar les culpes i responsabilitzar íntegrament de la brutícia de Villarreal als veïns. I no ho diu Ciutadans, ho va dir el mateix Benlloc, qui va posar com a excusa que els carrers de Villarreal estiguen plens d'excrements o mobiliari, que els contenedors estiguen a rebentar o que les papereres donen vergonya a l'Ena, a que l'activitat als carrers del poble s'ha multiplicat en els darrers anys. És a dir, vostè que m'està escoltant i que, per exemple, alguna vegada ha participat en les festes del seu barri, és l'únic culpable de la brutícia de la ciutat, segons el nostre alcalde. La falta d'autocrítica que recollís aquesta mesura no ens estranya, ja que estem ben acostumats a que la responsabilitat sempre siga de la resta. Ja ho vam veure amb els fons FEDER. Ho veiem amb les sentències després de 7 anys. I ara també amb la cera neteja que venim advertint des de principi de legislatura en Ciutadans. Però encara que no ens agrade, a PSOE i Compromís, ells també són part responsable que els carrers de Villarreal es semblen més a una pista d'obstacles o a un camp de mines que a un lloc agradable per a fer una passejada. PSOE i Compromís no han aplicat la pujada de 100.000 euros aprovada en els pressupostos i durant aquests 7 anys ni s'han plantejat redactar un nou contracte que pal·liara totes aquestes deficiències, perquè, segons diuen, no hi ha diners. La realitat és que no hi ha diners per al que ells volen. No hi ha diners, per exemple, per a netejar, ni tampoc per a un parc de vivendes socials. No obstant, segueix havent diners per a comunicació i propaganda. PSOE i Compromís tampoc van poder escoltar el nostre grup municipal quan van presentar diverses mocions per l'escàndol dels excrements i les orines als nostres parcs i carrers, així com per la problemàtica dels voluminosos. Precisament, la proposta sobre l'ecoparc va ser qualificada com a xorrada per l'alcalde, cosa que demostra l'interès real d'aquest per arreglar la situació i que ens fa comprendre per què ara únicament és capaç de tirar-li la culpa als veïns. En Ciutadans sí que creiem que tindre una vilaneta és cosa de tots, no sols d'algú. Per això, anem a seguir insistint en un nou contracte per a pal·liar les deficiències que ne són moltes i greus en aquesta matèria. I ara, amb l'arribada dels nous pressupostos, anunciarem les nostres propostes. Per una altra banda, avui tenim un nou ple en el que Ciutadans ha impulsat una moció conjunta amb el Partit Popular i el PSOE per a demanar l'equiparació salarial dels policies i guàrdies civils. Aquesta proposta no és una proposta del nostre grup, sinó de JusAPol, una associació que du lluitant per aconseguir que els cossos i forces de seguretat de l'Estat tinguin els mateixos drets que els agents autonòmics, ja que el mateix treball, mateix salari. En Ciutadans, valorem profundament la seva tasca i no podem permetre que Espanya continuï tenint una policia ni una guàrdia civil low cost. Ho hem dit al Congrés i ho diríem a ple. Sense equiparació, no hi haurà pressupostos generals, perquè és de justícia i és un deute històric amb aquest col·lectiu. Us animo a tots i totes a que a les 5 connecteu i seguiu el plenari en el que tractarem aquest assumpte i altres també molt interessants per al poble. Moltes gràcies per escoltar-me.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en carretera nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I arribem a les 2 en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem aquesta vesprada a partir de les 5. Poden escoltar en directe el plenari ordinari del mes de desembre a l'Ajuntament de Vila-real. Però, ja saben, a partir de les 7 toca la tertúlia esportiva i sí que estaran així els companys analitzant el darrer partit i l'actualitat del Vila-real. Com hem dit, fins a la vesprada. Adeu.
Pistola, un crucero de placer. chica y una pistola. Un cafero de placer.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.